Formentera i 15 a Ciutadella, Menorca. Passen 4 minuts de les 12, més informació a la 1.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el dia.
I quan són les 12 i 4 minuts volem saber en quins continguts estan fent feina els nostres companys d'informatius i també de Zona Mixta, Neus Mercant.
Bon dia. Com anem?
Informatiu migdia a partir de les 2. En quins arguments informatius?
Doncs començarem aquest informatiu a les 2 escoltant les declaracions de Mariano Rajoy avui a Telecinco, on podrien dir el president en funcions ha fet una proposta de pacte d'estat transversal que podria afectar també comunitats autònomes i alguns municipis, alguns ajuntaments. Bàsicament ha dit que el Partit Popular donaria suport a comunitats i ajuntaments en què en un futur puguin perdre el suport de Podem per continuar governant. Això sí, a canvi que el PSOE accepti una gran coalició a nivell estatal, a Moncloa, en Ciutadans i la seva formació. I també escoltarem les primeres reaccions dels diferents grups parlamentaris de les Illes envers aquesta proposta i si troben que és factible per les Balears. A aquesta hora, a la seu de Bimbo, a Palma, el comitè d'empresa i la companyia signen l'ERO, que en principi afectarà un total de 34 treballadors. I donaran també la darrera hora de la macrooperació contra el Partit Popular de València. Ens acordaran també d'una data concreta. Avui, 27 de gener, és el Dia Internacional per recordar les víctimes de l'Holocaust. Al Parlament de les Illes el ret avui un homenatge.
Sí, senyor. Hem parlat amb Abraham Marchilón, del president de la comunitat de Jueve, aquí al dia. Moltes gràcies, Neus. I a Zona Mixta, Miqui Tous, a partir de la 1. En quins continguts?
Què tal? Bon dia. Bon dia. Idò, mira, està a punt de caure el primer fitxatge del Mallorca en el mercat d'hivern. Parlem del davanter Alfredo Ortuño, juga actualment en el Saragossa, està cedit per les Palmes, però té mala relació Lluís Carreras amb el tècnic del conjunt aragonès i sembla que rescindirà el seu contracte per fitxar pel Mallorca. Ortuño, que ha marcat 7 gols en aquesta primera volta de competició, per tant, podria ser imminent l'arribada d'aquest primer reforç del mercat d'hivern del Reial Mallorca. També en futbol avui entrevistarem el tècnic del Mallorca B, a Javier Olaizola, i també xerrarem a Luis El Cacho, l'entrenador del Formentera, perquè ha estat suspès cautelarment pel comitè de competició de la Federació Balear, després d'aquestes declaracions polèmiques del cap de setmana. Ha estat suspès fins la setmana que ve, que el club pot presentar al·legacions. Per tant, deu estar enfadat el Luis El Cacho, volen saber què pensa d'aquesta suspensió cautelar. I també xerrant de ciclisme, demà comença la Challenge a Felanitx, ho farem amb el ciclista mallorquí Lluís Mas.
Moltes gràcies, Miqui Tous. És Zona Mixta a partir de la 1, a partir de les 2, informatiu migdia. Gràcies, companys. I tot el matí pendents dels digitals, però ara, quan són les 12 i 7 minuts, volem que els responsables d'aquestes versions digitals, d'aquestes webs dels principals diaris de les Illes, es contin en primera persona en quins continguts també estan fent feina. Anem a la redacció d'Última Hora. Àngela Moreda, bon dia.
Hola, bon dia, Rafa, què tal?
Molt bé, Àngela, què tal?
Pues mira, el repàs que fem cada dia a les nostres notícies més vistes ens dona avui, en primer lloc, la curiosa errada de l'Ajuntament de Palma, que sembla s'oblidar d'incloure el salari d'un centenar de policies i bombers al pressupost. Aquesta notícia, a més d'estar molt visitada, està rebent numerosos comentaris. En segon lloc, tenim les previsions meteorològiques per les properes setmanes. Tothom xerra d'estens aquests dies, no? Perquè sembla que està en primavera, que ens anuncien l'absència de pluies.
En la sequera que ens afecta, clar.
Fins a la segona setmana de febrer, malgrat la falta que ens fa. Idò, sí. I després, en tercer lloc, continua l'expectació al voltant de la presumpta xarxa de corrupció urbanística a l'Ajuntament de Set Salines. La informació d'avui està relacionada amb les obres duites a terme a un hotel de la colònia de Sant Jordi.
Serà un dels temes que abordarem ara en uns minuts amb Víctor Malagón, company també d'Última Hora.
Molt bé, i dos salutacions.
Molt bé, Àngela, més coses?
No, en principi és tot. Es de matí està sent tranquil de moment.
Moltes gràcies, Àngela, des de la redacció d'Última Hora. Sí. I també volen saber, entre les notícies que està publicant el Diari de Mallorca, quines tenen més ressò. Per això parlem amb la Mara García. Mara, bon dia.
Hola, buenos días, compañeros.
¿Com va?
Bien.
¿Quins són aquestes notícies que estan interessant més als internautes?
Pues mira, hoy la más seguida por nuestros lectores es la que desvela que 9 policías locales de Palma, encarcelados por la trama de corrupción, lograron que un médico les firmara la baja laboral justo el día que fueron detenidos, lo que impide que Cort les pueda suspender y, por lo tanto, a día de hoy siguen cobrando su sueldo.
Efectivament, és un dels temes que hem tractat a la tertúlia amb Quico Mestre, que és el que firma aquesta informació.
És. Y también está recibiendo numerosas visitas ya una noticia de deporte, que es la que revela el interés del Mallorca por el jugador Carlos Castro. El club pretende conseguir la cesión hasta el final de temporada del joven delantero del Sporting, pero el técnico sportinguista Velardo se opone a su salida hasta que no tenga un sustituto, así que a ver cómo acaba esto. Y ya finalmente tenemos los ojos puestos en los movimientos de los partidos políticos para formar gobierno. Esta mañana Rajoy ha desvelado que se ha puesto en contacto con Pedro Sánchez, pero que este ha rehusado reunirse con él. Con quien sí se encontrará el líder socialista será con Francina Armengol el próximo jueves en Ferrat, siguiendo con su ronda de contactos antes del Comité Federal Socialista. Seguiremos muy pendientes de estos asuntos y de otros que puedan ir llegando a nuestra redacción.
Mara García, moltíssimes gràcies. Redacció de Diari Mallorca.
A vosaltres, adiós.
I acabant la ronda, al Mundo, Lola San Pedro ja ens escolta. Hola, Lola, com va?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Molt bé, quines són les notícies de les que manejau que estan tenint més ressò entre els lectors del Mundo?
Pues mira, nosotros abrimos con una que está teniendo también mucho tirón, que es que el Ayuntamiento de Palma ha olvidado presupuestar el sueldo de más de 100 plazas de policías y bomberos. Bueno, pues no sé si es un despiste o qué, pero es lo que está pasando y con eso abrimos y la verdad es que los lectores están mostrando mucho interés. Luego nosotros también seguimos con la resaca del pleno del Parlamento de ayer, con todo el debate lingüístico y bueno, pues con no sé cómo tildarlo, como una salida de tono, no lo sé. Lo que las declaraciones de Laura Camargo, ¿no? Que comparó, utilizó la violencia machista para defender el catalán. Esto nos lo cuenta nuestro compañero Dani Álvarez. Y por último, como siempre, los deportes tienen mucho tirón en la web. Y hoy tenemos la información de Tomeu Maura, del Mallorca, que busca un central, un medio y un punta.
Efectivament, rastrejant el mercat de fitxatges a la recerca d'aquestes mancances i per menys sigui un poquet s'enlairen, no? Una trajectòria sí, bueno, un poquet, digues.
Como decía ahora, estaba mirando Twitter de Tomeu y decía que, bueno, te lo leo, dice que sí, hoy debería anunciarse por lo menos un fichaje y que de hecho la intención original era hacerlo ayer, o sea que vamos a ver, estamos muy pendientes a ver qué nos cuenta Tomeu.
Sí, recordant que el mercat de fitxatges se tanca dilluns després que s'hagi allargat. Moltes gràcies, Lola San Pedro, des del Mundo.
Un beso, adiós.
Un ull a les portades dels digitals, Mònica, i també al Twitter, no?
Exacte, on un dels temes més comentats és, evidentment, aquesta entrevista del president en funcions, Mariano Rajoy. Més que això, sobretot el programa que ha triat per fer aquesta reaparició, Telecinco, com dèiem, i el programa d'Anna Rosa Quintana. Crida l'atenció a la xarxa, el fet que sigui un programa, no?, d'aquests estils que, finalment, on ha aconseguit aquesta primera entrevista. I encara en clau política, hem de dir que avui hi ha moltes qüestions polítiques a Twitter. Un altre hashtag és el d'exministres del PSOE, i és que hem de dir que hi ha exministres del Partit Popular, PSOE i UCD que demanen un govern de gran coalició. Això ha provocat sobretot crítiques i tuits irònics, podríem dir, com per exemple un d'ells que diu empezar un chiste con un estos son tres exministres del PSOE ja comença a fer molta gràcia, o en aquest cas parlant d'aquesta coalició. Las 200 és un altre hashtag avui molt comentat. Avui el Mundo publica un reportatge sobre les 200 majors fortunes d'Espanya. Només hi ha un 10% de dones i molta diferència entre els que són rics i els que són pobres. Això, per exemple, una llista, per cert, liderada per Amancio Ortega, com o no, i Intermón Oxfam ha fet un tuit en aquest cas parlant de que aquestes 200 fortunes creixen mentre tu pagues el escaqueo fiscal, diuen ells, i això és una cosa que volen combatre i així ho faran des d'aquesta ONG. I un altre dels temes comentats és Neil Young, i és que hi ha un festival a Madrid, Mad Cool, un nou festival que se celebrarà entre els dies 16 i 18 de juny, que comptarà com a cap de cartell a Neil Young. Jo crec que és una estratègia de màrqueting, això.
Sí, jo també. també.
No, perquè van començar los chichos i crec que no hi ha setmana que no tinguem uns...
De tota manera, si l'estratègia passa per incloure en el programa gent com los chichos,
fantàstic,
són ja artistes comparables.
Tot bé, però com dèiem, el hashtag és com... en el final és una campanya publicitària més barateta.
Jo crec que sí.
Per aquests festivals. I don Neil Young, cansat amb aquesta darrera hora.
Molt bé.
A IB3 Ràdio, al dia. Un dia qualsevol compres el pa, prens un cafè o compres un diari. Saps que per molt menys soluciones un problema de tots? El tractament de residus urbans només costa a cada ciutadà de Mallorca una mitjana d'11 cèntims al dia, sense increment en 5 anys. A més, dones feina a persones desafavorides, generes energia renovable i moltes coses més. TIRME. Orgullosos del que fem.com.
Alcón Viajes y Balearia te llevan a esquiar. Barco a Barcelona en camarote doble con tu coche. 5 días. En Escaldes, 355 euros por persona. Incluye barco en camarote doble con Balearia. Coche, hotel 4 estrellas en media pensión y forfait. Reservas en las oficinas de Alcón Viajes y Viajes Ecuador.
IB3 Radio. ¿La sents? A IB3 Radio, al día.
A punt d'arribar a les 12:20, i és el moment de repassar l'actualitat als tribunals. Ho feim, com sempre, amb el company d'última hora, Víctor Malagón. Víctor, bon dia.
Hola, buenos días.
Avui podem començar amb el tema, diguem, no només d'aquesta jornada, de la setmana, diria jo, aquesta operació contra la corrupció, que copa la corrupció valenciana, en aquest cas, amb alts càrrecs de diferents institucions, especialment del Partit Popular, implicats en una sèrie de presumptes delictes, i que té una ramificació, una derivada també, al cas Nóos, ¿no es verdad, Víctor?
Sí, es la mega operación que ha puesto en marcha la Guardia Civil en Valencia contra una serie de delitos relacionados con la financiación del Partido Popular. Tiene una detenida que entronca con el caso Nóos, ¿no? En el caso Nóos, ahora mismo el principal acusado político de toda la trama valenciana es el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, que tuvo que dimitir precisamente después de ser acusado en el caso Nóos. Y ahora la Guardia Civil ha detenido ahora a su mujer por esta misma causa, por esta nueva causa de corrupción que afecta a Valencia. Por lo tanto, tenemos ya a la pareja, otra pareja más en el caso Nóos, sí. En este caso, en dos casos distintos, pero sí que es curioso. Además, Alfonso Grau es uno de los que están pendientes de que se aplique o no se aplique la doctrina Botín en este caso. A él solo le acusa el Partido Socialista de Valencia, y es uno de los que está ahora pendiente de lo que se resuelva sobre la doctrina Botín, y mientras tanto han detenido a su mujer.
¿Cuán expira, per ser, el termini per que el tribunal decideixi sobre les qüestions prèvies del cas Nóos?
No hay un plazo. Se ha dicho que será antes de que empiece el juicio, pero no hay un plazo como tal. Puede ser algo inminente o todavía prolongarse. Recordemos que las sesiones se retoman el 9 de febrero, o sea, dentro de 10 días. Por lo tanto, todavía tenemos este margen de 10 días para saber qué pasa con la infanta y con los otros 5 acusados que están pendientes de la doctrina Botín y de otras cuestiones prèvies.
El fet de que no se sàpiga res ens marca algun camí?
Yo creo que no, en absoluto. O sea, aquí yo creo que se está tardando, o relativamente. Tampoco hay un plazo establecido para resolver esto. Sí que hay un. No solo es decidir sobre la infanta, hay varias cuestiones previas más planteadas. Y lo que va tardando la sala, yo creo que la sala está trabajando de una manera muy discreta hasta ahora, no, sin que se trasluzca nada, aparte de las inevitables quinielas. Pero de momento estamos todos a la espera, a ver qué pasa.
I la teva travessa, ja t'ho he demanat alguna vegada ja, no? Sobre l'estatut de la infanta a partir del 9 de febrer.
Yo no tengo una quiniela nada clara, yo no la tengo, pero es verdad que la gente más próxima a la causa o que ha estado más encima del juicio, abogados y demás que están encima, creo que comparten más la percepción de que la infanta se queda a la de que la infanta se va. Es una percepción, en todo caso.
Haurem d'esperar, de tota manera, que decideixin les tres magistrades del cas Nóos. Què passa a Ses Salines? Perquè tenim empadronaments il·legals directament a Porreres. Ses Salines, qüestions urbanístiques sospitoses que està passant a la part forana en general i al sud de Mallorca en particular. No, bueno, no hi ha dia que no ens aixequem amb un.
Parece que han coincidido unas cuantas investigaciones, o dos investigaciones en concreto. Pero esta de Ses Salines sí que parece que es una investigación que va a tener cierto recorrido, bueno, y eso. Empieza a aparecer una especie de pequeño caso Andratx, y de momento ponemos el pequeño, aunque sea por una diferencia de volumen entre los municipios, pero cada vez se va pareciendo más a los inicios del caso Andratx, cuando se empezaban a investigar a funcionarios municipales y a cargos municipales. En este caso hablamos de la alcaldesa, hablamos del secretario municipal,
Per contextualitzar, Víctor, en 15 anys ens situem més o menys i amb quin color polític, Bernat?
Hablamos del anterior mandato y hablamos del Partido Popular. Y hablamos de falta de, por ejemplo, hay testigos que apuntan a que no se sancionaban a las irregularidades urbanísticas siempre que se cometieran por ciudadanos del pueblo, solo se sancionaba a los extranjeros, a los forasters. Hablamos hablamos de sospechas de irregularidades urbanísticas, de licencias prorrogadas o dadas de forma irregular, y hablamos de una serie de irregularidades que son las que se están investigando y que el jueves, este jueves, tienen una cita importante. Hay una ronda de interrogatorios en el juzgado de Manacor que investiga el caso y que iremos viendo en qué desemboca este caso.
Precisament avui també que publicau els mitjans que l'Agència de Disciplina Urbanística del Consell té 1.060 expedients aproximadament sense resoldre, també ordres de demolició sense executar. Clar, l'Agència Urbanística, que en teoria està per tapar o per cobrir els ajuntaments en aquests casos, no vol sancionar el teu veïnat, tampoc està funcionant com toca.
Claro, probablemente son dos cosas que se solapan. Lo que pasa es que tampoco la agencia, ninguna agencia superior, de orden superior, puede intervenir o tiene muy difícil intervenir si hay un fraude previo, que es lo que se está
Si l'Ajuntament a la vegada cobreix les il·legalitats.
Efectivamente.
Maria Antònia Muna, que continua a la presó amb diferents causes en marxa i que crec que pròximament pot haver novetats respecte a algunes d'elles, no?
Sí, esta semana, o en la última semana, hemos sabido se ha conocido que Maria Antònia Munar tiene otras dos causas más, ¿no? Una era previsible, hasta las dos eran previsibles hasta cierto punto, pero ha sido ya formalmente imputada en el caso Sonoms, o la Fiscalía ha pedido que se cierre ya la instrucción del caso Sonoms, que probablemente sea el caso más antiguo, uno de los casos más antiguos de corrupción que seguían abiertos, que se cierre el sumario del caso Sonoms y que en él se mantenga a María Antonia Munar y a Maximilia Morales, sí, que era otro alto cargo de UM que hasta ahora no había aparecido.
Expresidente del Parlamento,
que todavía no había aparecido en causas de corrupción, y que los dos puedan ser juzgados por este caso, ¿no? En el caso de Munar, su implicación viene un poco derivada de la confesión de Bartomeu Vicens. Una vez que Bartomeu Vicens, que es uno de los principales acusados o de los principales imputados en el caso Sonoms, hizo todas las confesiones que hizo, implicó a Morales y a Munar directamente en la génesis del polígono industrial de Sonoms, en cómo se gestó es donde se sustenta este caso, en si hubo irregularidades en las ventas del suelo, hubo una operación para conseguir dar una especie de pelotazo. Y además de Sonoms, ayer otro juzgado de instrucción, el juzgado de instrucción número uno, citó para declarar como investigada, que es como se llama ahora a los imputados, a María Antonia Munar por otro caso, el caso Minser, que también investiga una serie de irregularidades, en este caso durante el periodo en el que Munar era presidenta del Consejo, una serie de adjudicaciones a una empresa, que los dos beneficiarios, los dos dueños de esta empresa, de Minser, han confesado, han reconocido ya en varias ocasiones que ellos cobraron comisiones y pagaron sobornos a cambio de contratos dentro del Consell, y ahora le toca a María Antonia Munar declarar también por este caso.
¿Era la empresa dedicada a la informática?
Era una empresa dedicada a la informática que tenía un gran volumen de contratación únicamente casi con el Consell, y los dos dueños, que ya tienen alguna condena previa por esta causa. Minser aparece en varios casos, tiene una pieza propia, tiene otra dividida que es esta en la que aparece Munar, y tiene algún vínculo en el caso Voltor. Los dos ya tienen alguna condena previa.
Clar, que Minser contratava alguns dels treballadors que tenia en plantilla, no es dedicaven a res vinculat a l'informàtica, sinó que feien feines per a l'institució, per a Unió Mallorquina.
I per a Unió Mallorquina, efectivament.
Víctor, avui treus una notícia d'aquestes que criden l'atenció, més que res perquè una de les protagonistes és una menor de 7 anys. Informes que demanen 3 anys de presó per un jove que va enregistrar una relació sexual en un centre comercial. Ell era major, era adult, quan major d'edat, quan se van produir els fets, 24 anys, ella no, tenia 17. Per aclarir, perquè l'oient se situï, tot i que hagués consentiment, que no és el cas, consentiment exprés, tu no pots difondre un vídeo d'una relació sexual amb un menor.
Ni con nadie, ni con nadie, especialmente agravado en caso de que sea un menor. Y es verdad que aquí lo sorprendente, a mí lo que me llama la atención son las penas tan elevadas que se piden por estos delitos en España. Hablamos de una petición de 3 años de cárcel para una persona que lo que ha hecho no ha sido subir ese vídeo, un vídeo sexual, a internet o difundirlo a través de redes sociales, sino simplemente lo que ha hecho es enseñárselo a amigos. Él tenía el vídeo en el teléfono móvil y se lo enseñaba a gente. Y por estos hechos se enfrenta a una petición de 3 años de cárcel, 3 años y 8 meses, en caso de la acusación particular, que implicaría su ingreso seguro en prisión, de tener una condena de ese tipo, y unas entre responsabilidades civiles y multas a alrededor de 20.000 euros. Son delitos que aquí se persiguen con mucha dureza, todo lo que tenga que ver con la intimidad, con la revelación de secretos. Todos estos delitos son muy graves y parece que es una tontería o son conductas que se producen con cierta ligereza, y lo que hay detrás luego son unas consecuencias penales muy duras y muy serias.
Clar, ja no estem en el límit de difondre, de penjar, sinó simplement de mostrar. L'exhibició d'aquestes gravacions ja és un delit en si mateix.
Que en este caso, claro, equivale a difundirla. Él se lo enseñó al menos a cinco de sus amigos, fue enseñando ese vídeo que tenía, y claro, ya hay una difusión de ese vídeo y por lo tanto ya se ha producido supuestamente ese delito.
¿Y quan hi ha consentiment, per aclarir-nos?
Tiene que haber consentimiento también para la difusión. Una cosa es que se grabe para de forma privada, pero cuando ese vídeo se difunde o tiene una difusión, se está atentando contra la intimidad de la persona que no ha consentido esa exhibición.
Efectivament, són casos, a més, que estan proliferant amb la irrupció de les xarxes socials ja des de fa anys i que cada vegada, desgraciadament, són més comuns. Acabant parlant del cas Over, Víctor, perquè dissabte passat declarava Daniel Mercado, expropietari d'Over Marketing, i no deixava precisament en bon lloc l'exsecretari general del Partit Popular a les Illes, José María Rodríguez.
Efectivamente, la declaración de Mercado, que ya la comentamos la semana pasada, se produce precisamente a petición de la defensa de José María Rodríguez. Mercado había declarado en Madrid hace 3 años más o menos, que es cuando ya desveló, ya se arrepintió y ya confesó una serie de delitos, y hasta el momento, hasta este sábado, no había declarado nunca en Palma y no había declarado delante de las defensas. Y fue precisamente la defensa de José María Rodríguez quien pidió esa declaración para aclarar una serie de extremos de 2 contratos que José María Rodríguez firmó con esta empresa publicitaria cuando él era conseller de Interior. Y de paso, Daniel Mercado lo que hizo fue ratificar que él recibió pagos en negro, uno, al menos en una ocasión, por parte de José María Rodríguez, a cuenta de sus trabajos para la campaña electoral del Partido Popular en el año 2003, ¿no? Claro. Lo que hizo Daniel Mercado fue ratificar íntegramente todas las acusaciones que hizo contra Matas, contra Rodríguez, contra Fernando Areal y otros cargos del Partido Popular. Y básicamente su declaración cierra el caso. No se espera que se vayan a dar más vueltas al caso Over, que es un caso que empezó con mucha fuerza, que le costó el puesto de delegado del gobierno a José María Rodríguez, le costó la presidencia del Parlamento a Pere Rotllé, que luego fue exculpado del caso, sí, pero también le forzó a dimitir, y ha sido un caso que ha tenido consecuencias políticas muy, muy graves, que ha quedado un tanto tapado por el caso Nós y por otros casos que ha habido en los juzgados, pero que ahora lo que se espera es que el juez haga ya el auto de apertura de pase a procedimiento abreviado, que las partes se acusen y tengamos un juicio en el que con mucha probabilidad estarán tanto José María Rodríguez como Matas.
Como Jaume Matas. És un d'aquests casos que serien casos estrella si no, com tu ben has dit, estiguessin d'alguna manera tapats per altres encara més rellevants, almenys des del punt de vista de l'opinió pública. Víctor Malagó, moltíssimes gràcies per aquest repàs a l'actualitat dels tribunals.
Gràcies.
T'esperant dimecres.
Al dia.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Endesa y las leyes de Harlem.
Estás bañando a los niños, les tienes bien enjabonado y de repente el agua que se pone fría. Los niños se amoratan como berenjenas.
Es la ley de Murphy. La caldera se rompe siempre en el peor momento. Endesa presenta solución integral caldera. Por solo 1,55 euros al día, todo incluido. Acaba con Murphy con el frío en calderasendesa.com o en tu punta Sorbey Endesa. Injané, calle Jacinto Verdaguer 22, Palma, 971-24-7609.
Fiesta de apertura de la nueva 007 Party Store. Este sábado a partir de las 11 en Gremi Boter 7 del Polígono Son Castelló, juegos, payasos y la actuación de María Bimboyes. Ven a descubrir el gran supermercado para las fiestas, cumpleaños y celebraciones. Chuches, chocolates, decoración. 007 Party Store. En tu fiesta, me cole.
A IB3 Radio volam més informació. A les 7 comença la jornada amb l'informatiu matí, 2 hores per conèixer les claus del dia. A les 2, a l'informatiu migdia, sabem què passa i fem una previsió del capvespre. A les 7, analitzam la jornada i esbossam el panorama informatiu de l'endemà. perquè l'actualitat no descansa, els caps de setmana dues edicions, a les dues del migdia i a les 7 del capvespre. A més, informació puntual cada dia als butlletins horaris. Serveis informatius amb IB3 Ràdio. Més plurals, més independents, més objectius, més informació. Un no és d'allà on neix, sinó del lloc que estima. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre...
Hola, no sé, escèptica, empírica.
Els sons.
La tinta m'empastifa els dits, les bones.
Les veus.
De Serra de Tramuntana, de la mà...
És una comèdia sobre relacions de pareja.
Els protagonistes.
Vita i realitat se mesclaven.
Ens atracàvem un poc a la vida de David Prowse.
I les emocions amb de la cultura...
Rosebud. El retrat ideal de l'home absolut. Monkey Man, Monkey Man.
A Els Entusiastes. El nou programa de cultura d'IB3 Ràdio.
Pels grecs batiades i a Baal consagrades, gimnèsies i pitiuses, terres encisades. De misteris i llegendes, les seves fonts brollen ufanes. Fonts de cants i de rondalles, custòdies d'una herència, d'altra història, mai contada, i qui sap si vertadera.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Gemma Font, dissabte a les 10 del vespre. La música se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta... I tu, escoltes música? A IB3 Ràdio cada cap de setmana volen que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. IB3 Música, dissabte i diumenge cap vespre amb Tita Fuster.
A IB3 Ràdio, al dia.
Dotze 36, un poquet de música, perquè va morir ahir Black, un cantant que en el seu dia va ser més que conegut i que va triomfar, sobretot per un hit que es deia Un Wonderful Life, però també tenia altres temes, com per exemple aquest.
Just making them.
al dia.
Mònica Bastar, com estàs?
Molt bé.
Què t'anava a dir? Demà tenim la secció gastronòmica amb en Miquel Calem, però hem volgut avançar-la. Hem volgut avançar-la perquè ens agrada molt menjar i ens agrada molt beure.
Encara
i més.
I més
si són productes de la terra, més encara, no te sembla?
Exacte, avui fem un tast de vi abans d'aquesta secció gastronòmica que tindrem, com sempre, a partir de demà. I és que parlaves d'aquests vins d'aquí de la terra, avui ho feim, i a més ho fem en aquest cas amb notícia, és que fins avui precisament se celebra a Montpeller una fira de vins ecològics, és la més important d'Europa, i hem de dir que estem d'enhorabona d'alguna manera, perquè hi ha tres vins d'aquí de Mallorca, de sa bodega de Camp Majoral, del Gaida, que ha rebut tres premis per tres vins diferents. I no és una cosa baladí, si se presentaven en aquest cas més de 1.200 vins, i entre tots ells s'han triat en diferents categories aquests tres vins, com dèiem, de Can Majoral. Estan parlant d'un vi ecològic que se fa dues vinyes, sa de Son Reus i sa de Son Roig, i se produeix aquest vi ecològic en tot el que vol dir fer vi ecològic. Tot un en parlarem perquè, evidentment, s'han de respectar moltes qüestions. Anirem en directe i anem ara ja en directe fins a Montpeller, perquè allà una de les responsables de Can Majoral és la Mireia Oliver, i crec que ja mos està escoltant. Què tal, Mireia? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, encara estàs, no?, en aquesta fira de vi ecològic, no?
Sí, 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 fins avui a les 5 hem de ser aquí aguantant.
I què és? Explica'm-nos una miqueta què és aquesta fira que se fa a Montpeller.
No, simplement és una fira de vins on tots els cellers ecològics del món poden venir a exposar els seus vins. Tens una taula, perquè el que està molt bé d'aquesta fira és que tothom està per igual. Te donen una taula i tu damunt hi poses els teus vins, i van passant importadors, familiars i gent interessada en el món dels vítols, i dones a tastar els teus vins. I just abans d'aquesta fira fan aquest concurs, que qui vulgui participar hi pot participar.
I directament, com dèiem, més de 1.200 vins que s'hi varen presentar i que estaven allà en aquest concurs, i d'entre d'ells, vosaltres heu rebut aquests tres guardons, no? I a més per tres vins diferents.
Sí, sí. Bueno, és alegria quan te donen un premi. Dius, bueno, està bé, no? Estan molt contents, estan molt contents.
Quines són aquests tres vins que han estat premiats, i què és allò que han destacat de cada un d'aquests vins?
Bé, nosaltres hem guanyat una medalla d'or amb el vi Cat Giró, que és una varietat autòctona de Mallorca, que és el Giró Blanc, i per això estem molt contents, que va costar molt autoritzar aquesta varietat, i ara que està autoritzada i la podem mostrar i poder dur a fires, veure que té un reconeixement, és que se veu el valor que tenim a Mallorca. I per això, a part de que estan contents, a part del vi, pues la nostra feina feta en el tema de fer vi, estan molt contents que varietats autòctones de Mallorca puguin estar reconegudes a nivell europeu. I hi ha hagut molta acceptació amb aquesta varietat. I la gent està començant interessant en el que són varietats autòctones de cada regió.
Clar, suposo això se valora, no?, també dins una fira com aquesta.
Sí, perquè hi ha més varietats que tothom coneix, però ara, actualment, sobretot quan xerres de vins ecològics, els agrada molt conèixer les coses de cada pròpia regió.
Mireia, crec que ja des hi estàu fins avui, no? No sé com ha anat aquests tres dies de fira, més enllà dels premis, que evidentment és un motiu d'alegria, com deies. Com ha anat el negoci dins aquesta fira?
Bé, en principi molt bé, coneixes molta gent, pots mostrar el teu vi a molta gent de tot el món, en xerrant de gent de Canadà, d'Estats Units, de Japó, de la Xina, de per tot, Però això és una part de la feina. Ara hem de veure si tot això respon. Anar a una fira no és venir aquí i posar la tauleta i donar a tastar vins. Després hi ha tota la feina darrere, però en principi aquesta acceptació molt bona. Estan contents.
I de com dèiem, la presència d'aquest celler mallorquí en aquesta fira important, tres vins de gamma majoral que han estat valorats i reconeguts per la seva qualitat. Mireia, moltes gràcies i bona feina. Fins a les 5.
A vosaltres per telefonar.
Adéu, faltaria
gràcies.
Més. I encara, Rafa, volem fer una altra connexió relacionada amb aquesta qüestió, en aquest cas més apropat, perquè na Mireia està tenint aquest estant de gamma majoral i, evidentment, ha d'estar per la feina, però el Gaida ha l'altra gent que continua fent feina des d'aquí, des de Silla. Andreu Oliver també ens està escoltant i ja el poden saludar. Què tal, Andreu?
Hola, bon dia, molt bé.
Ara senties Anna Mireia, no?, tota aquesta feina, aquests contactes. És important, no?, tenir presència en una fira i més en una fira com aquesta.
Home, si qualcú intenta vendre fora per diversificar i no només quedar-se a Mallorca, has de sortir. I una de les maneres de sortir és anar a fires on te poden conèixer i a partir d'aquí anar fent feina amb els diversos distribuïdors. Vull dir, per sortir, per vendre fora, has d'anar, si quedes a casa teva no vendràs a fora.
I dèiem, aquests tres reconeixements, aquests tres premis, medalla de per Camp Major al Cap Giró de 2014, també en aquest cas d'argent pas de Son Roig 2010 i un altre d'argent pas Son Blanc de 2014, són aquests tres reconeixements que s'han donat en aquesta fira. Què suposa que vol dir? Suposa que això també d'alguna manera ajuda a fer-se una miqueta de camí i que te sentin dins una fira com aquesta, no?
Sí, la veritat és que el reconeixement nosaltres n'estem molt contents. A veure, en el final és una fira en la qual s'hi presenta moltíssima gent, perquè suposo que la Mireia ho ha explicat la quantitat de cellers que hi ha i de vins que es poden tastar, i sempre aquestes fires, si un concurs va bé, perquè si afortunadament surts premiat perquè els responsables o els tastadors consideren que els teus vins són bons, sap que et pot venir més gent a veure els teus vins. Per nosaltres, normalment, quan anem a fires hi ha aquest premis o aquest concurs mos solen presentar per això, també per una altra opció important, i és fer que quan tu treus un vin al mercat creus que és bo, perquè és com un fiteu, que el trobes el més guapo de la plaça i per tant estàs segur que està molt bé, però sempre és interessant veure els altres com ho valoren. I si a més en aquest cas és un concurs en el qual hi ha 20 testors de mitja Europa o de tota Europa i fins i tot algun testor dels Estats Units, pues sempre està bé per dir, no anem mal encaminant, anem per bon camí i hem de seguir millorant, senzillament això.
I ara parlàvem, no?, d'aquesta etiqueta d'ecològic, tal vegada atreu, evidentment, a molts d'aquests possibles clients, també a molta gent que cada vegada s'interessa més, no?, per allò que menjam i allò que bevem, que estigui fet en condicions i, sobretot, que tingui aquesta garantia, però després s'ha d'anar una miqueta més enllà, no?, i ja des, oferir també, evidentment, tota aquesta qualitat i no només quedar-se amb aquella etiqueta d'ecològic, sinó que oferiu, evidentment, lo mateix que la resta de cellers, no?
És que en aquest punt, per això és bàsic, fer un producte que sigui, tant si és vi, com oli, com automàtiques, fer un producte ecològic però que no sigui bo, serveix de poc, però no dic que no serveix per res. El producte primer de tot ha de tenir qualitat, ha de ser bo. Si a més tu creus, perquè és la teva filosofia de vida, que és la nostra, perquè nosaltres des que vam començar vàrem fer amb agricultura ecològica, que és millor cultiu per aconseguir millor productes amb agricultura ecològica, millor que millor. I aquesta idea, que va començar a final dels 70, un dels pioners va ser el Betinoi a Catalunya, i després als 80 molt de cellers molt hi vàrem començar a incorporar, és una idea que actualment cada vegada més cellets s'incorporen, no només cellets, sinó altre tipus d'elaboradors. Ara mateix a Mallorca crec que més d'un terç de la vinya plantada a Mallorca està en ecològic, cosa que fa 20 anys crec que només eren nosaltres i en Pere Calafat de Jaume Puntiró i poca cosa més. Per tant, vol dir que han convençut a molta de gent que és un bon sistema de cultiu i un sistema de cultiu per fer productes de qualitat, que és on anem. El producte ha de ser bo i punt. Si després és ecològic, en el nostre cas, molt millor.
I tant que sí. Andreu, i com ha començat aquest any 2016 per voltros? En què estàu ara mateix enfeinats a Camp Major?
Mira, ara començam a podar. La vinya se comença a podar ara, més o manco, perquè nosaltres tenim de 7 hectàrees i hem de començar un poc abans, però aquesta setmana començam a podar. En el celler avui me trobes que estic filtrant un vi, però la setmana que ve embotellant-lo, perquè ja m'ho demanen vi d'aquesta anyada passada. I ha començat, com jo crec que tothom comenta, que és la típica conversa d'ascensor, que ni fa fred ni plou.
Exacte.
I necessitem fred, perquè el fred, ara en la vinya està en repòs, dorm, podríem dir, per tant, en principi pot pareixer que no li afecta, i sí que li afecta, perquè el fred és un producte fitosanitari fantàstic. Com més fred fa en hivern, més fongs i més malalties mates, i per tant, a la primavera, quan tot brota, aquestes malalties els hi costa sortir. I enguany no està fent fred, per tant vol dir que per primavera hem d'estar molt vigilants. I un altre problema és que no plou. És vera que ara la vinya en principi no necessita aigua, però tota la pluja que faci vent se va acumulant a la terra, que anirà perfecta per quan comenci a brotar. Per tant, en principi, el començament no sembla gaire bo, però bé, mos hem de tant estens, no podem fer res més.
O sigui que això voldrà dir més vigilància i més feina d'aquí uns mesos, no?
Sí, això vol dir molt més vigilants, sobretot en primavera, sobretot si no fa fredura, hem d'estar molt vigilants i esperant que plogui, perquè clar, al final la vinya és una planta de secar, no és de regadiu, però home, una mica d'aigua necessita. I la veritat és que hauria de ploure, home, com a mínim, aquest un hivern normal hauria de ploure com a mínim 200 litres, i per ara, la veritat, va ploure aquells dies de Sant Antoni i Sant Honorat, però sí, que acabaran fer 10 litres al Gaire, i poca cosa més a la resta de Mallorca. Però bé, jo crec que la conversa que té tothom, i que a la pagesia m'ho està afectant molt, algú pot pensar, la vinya no tant, perquè està dormint la vinya, a la vinya també afecta, perquè si segueix aquest temps, la primavera serà una mica complicada.
I doncs estarem pendents, aquí ho contarem, així ho hem anat parlant en pagesos i gent del camp que ens informa, no?, de, evidentment, les conseqüències d'aquesta falta de pluja i falta de fred. Andreu Oliver, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Salut. Adéu.
Com deien, tres premis dins aquesta fira de vins ecològics, allò més important per aquests vins que se fan aquí a Mallorca.
I del camp al teatre, per cert, un recorregut al qual està i està basat el nostre pròxim protagonista, el nostre pròxim convidat, perquè en el seu programa, això és Mel, en el programa que condueix, està en el camp, no dit tot el dia, però el transito molt, i evidentment també els teatres, perquè és el seu. Toni Gomilla, ara mateix.
A IB3 Ràdio, el dia.
Un recorregut molt xulo, Toni Gomila, bon dia, del camp al teatre, ara m'ha sortit així, mira tu.
No, efectivament, som al vinyi guàrdia, al mig d'un vinyi, filmant el programa d'això, per tant, no sentiu bé, serà perquè estigui directament al camp i els tomats d'anar a veure el teatre.
Efectivament, estàs de rodatge en Això és Mel, efectivament no t'has sentit del tot bé, però ho intentarem, Toni, perquè s'estrena, se restrena, perquè ja se va estrenar el mes de setembre a l'Auditori de la Màniga, que a la millor, Infinit, que és una obra que tu has escrit, que tu produeixes, que està dirigida per Nies Jaume, interpretada per dos estorassos, com som en Santi Pons i Miquel Àngel Torrents, i una actriu que molt bona, molt jove, que apunta molt i que més escriu, com escriu, que tenia florit, mare meva. Però bueno, en aquest cas, actua. Què és Infinit? Perquè clar, jo no l'he pogut veure encara. Va coincidir a Eivissa quan vas estrenar, però aniré diumenge, eh? Ja tenen d'entrada reservada. Però quan jo llegeixo una patxa i un extraterrestre es troben en un espai sideral, ja me fa ganes. Ja me fa ganes.
Està bé, que te faci ganes en lloc de repel·lus.
No, tot el contrari.
Ara aquesta, plantejar un exercici teatral a partir d'un lloc on jo no aniria mai a partir, que seria defensant un extraterrestre, defensant un ésser vengut del futur d'una galàxia a mil anys de distància, diríem temporal i física. Tenim un extraterrestre que de l'any 3016 amb un indi apache del 1890, una cosa així, i es confrontant aquests dos mons a veure què surt, a veure què opinam de cap on hauria d'anar el món, sigui cap una banda o de cap l'altra. És el joc que estic proposant aquesta vegada.
És un test arriscat? És un muntatge que intenta, no sé si provocar, però sí causar sensacions diferents? O no, o simplement estem davant d'un plantejament així més o manco curiós, però a partir d'aquí se desenvolupa una obra més o manco convencional.
No, més si arriscat és atrevit. No té, si un s'hi fixa bé, no té tant de risc com atreviment. És un pas atrevit en el sentit divertit de les coses. I no pretén en absolut provocar, més que un dubte, provocar una reflexió en els espectadors. Això sí, la provocació més de tipus escàndol no és el nostre fort. A nosaltres m'agrada provocar en el sentit de provocar una reflexió. Jo crec que sí que la provoca la motiva. És un cas atrevit que motiva una reflexió. Mira, ara ben dit.
I el Toni Gomila com a autor, evidentment, té recorregut més fins i tot que com a autor, no? Vols anar compaginant les dues facetes?
En el final ja no sabem quina motxilla ben posada, quina americana ben posada. Avui en dia les fronteres entre una cosa i l'altra ja estan més diluïdes. En els torneigs de dramatúrgia de Girona d'enguany, els autors que hi participaven tots eren actors. Enguany, en els torneigs de dramatúrgia d'aquí, també hi havia Antoni Lluís Reyes i la Marta Barcelona, que són actors més que autors. Per tant, les fronteres estan molt diluïdes i tothom fa una mica de tot. Doncs jo m'agradaria definir-ho com a agent sensible amb aquest art que practiquem, que és el teatre. Intentem fer-lo des de tots els vessants, perquè no sabem fer teatre sense llegir teatre, no sabem llegir teatre sense provar d'escriure-ne. Per tant, és tot com un triangle que en el centre hi ha la passió per contar històries, siguin escrites nostres o siguin escrites d'una altra. En l'experiència de Corami m'engresteu molt escriure més coses i n'estic escrivint més. A veure si podem fer un recorregut com a autor també, no me lleves son, aquestes altres gent i som igual de feliç.
I de Toni Gomila, presentador, això és Mel, també Toni Gomila, productor, actor, en aquest cas autor d'Infinit, dissabte i diumenge a les 9, i també la setmana que ve, el cap de setmana que ve, dissabte 6 i diumenge 7, també a la mateixa hora. Moltíssimes gràcies, Toni, per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, gràcies als nostres actorassos que aixequen aquest
efectivament
text, que fan una gran feina.
I molta merda per divendres. Gràcies, Toni Gomila.
Gràcies.
I això és aquest cap de setmana, a partir de divendres, Infinit, el teatre principal, que no sé si ho hem dit, crec que hem dit les hores, els dies, és el teatre principal, una reestrena, el teatre principal de Palma, evidentment, que tenim altres teatres principals arreu de les illes. Què més coses per avui?
I d'avui parlarem, en aquest cas, de dues recomanacions de presentacions literàries, tal i com vàrem dir ahir. Avui, a partir de les 6 de l'hora baixa, la Biblioteca de Can Sales de Palma serà l'escenari de la presentació del llibre infantil sobre Ramon Llull, que ha fet Albert Soler, un lulista de la Universitat de Barcelona. L'activitat finalitzarà amb un espectacle de titelles i endediques per nins i nines d'entre 3 i 9 anys. I parlam d'un llibre, en aquest cas distint, el que se presentarà al Centre de Cultura Sa Nostra, Gra a Gra, Història de la Salinera Espanyola. És un llibre de Tomeu Canyelles que, atenció, serà presentat per qui és expresident de la Salinera Espanyola, que és l'expresident del govern, Gabriel Canyelles.
Gabriel Canyelles, clar.
No sé si només parlarà de Gra a Gra o hi haurà temps de demanar-li altres
segur,
qüestions.
Estic segur que no. Faig missions amb tu, si vols.
Ahir acabam amb dos apunts. Ahir que se farà una segona sessió avui del curs L'art del segle XX, a càrrec de l'historiador Pere Rayó, serà la Fundació Es Convent a partir de les 7:30, i si voleu practicar italià, avui a la llibreria Jaume de Montsó de Palma hi haurà converses a càrrec de Ilaria Chiti, una italiana que a més és apta per tots els nivells, a partir de les 6 de l'hora baixa.
Molt bé, tot això avui, nosaltres tornem demà a partir de les 9, Mònica, i en què ens acomiadem?
I ho fem amb BLA, no va guanyar, però era uns dels finalistes d'ahir dels Premis Ruido, que ha creat aquesta associació de periodistes musicals, són periodistes, també reporters gràfics. Va guanyar El Niño de Elche, que gol que dir, el posarem. Avui no, perquè no han tingut temps de cercar alguna cançó d'aquest Marciano del Cante, però L.A. no va triomfar, però avui ens acomiadem amb ell.
La banda mallorquina, L.A., sí senyor. Fins demà a les 9. Gràcies.
Serveis informàtics.